Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana. Candela Colls i Ricky Romero.
Bon dia, bona hora. Passen 6 minuts i mig de les 12 del migdia. Què tal? Com estan? Com esteu? Com anem? Hola, Ricky.
Hola, hola, Candela.
Cada dia hi sento pitjor amb aquests auriculars. És horrorós.
Doncs mira, aquí estem encantats de la vida.
Veus? Ara que doncs canviem.
Tinc el Joan Marc aquí, que ja està a l'estudi, tal com deia ahir via telefònica.
Sí.
Que pujo. Ara, puja a fotre una gorra, eh?
Té un dinar.
Hola. Hola, bon dia. Sí, un dinar solidari.
Solidari.
Per l'associació Hi Arribarem, que fa molt bona feina a Andorra, porta les persones discapacitades a la muntanya i us hi fa descobrir l'esquí.
És veritat.
I avui fan un dinar rifa
que
us hi permet recaptar fons i que hi ha una rifa de vins força interessants cada any. I bueno, el dinar és gratis i només s'ha de comprar els bitllets per la rifa.
Molt bé. Doncs avui tenim el Joan Marc, que doncs ens introduirà en el seu particular món de l'univers. I de tota manera, Joan Marc, ja tenim per aquí, o encara no ha arribat, el flic, això de les mosques?
No, em sembla que encara no
ha arribat,
però hauria d'arribar avui. Hauria d'arribar avui, però em sembla que no firmarà fins que el Xavi no hagi liquidat el seu staff, perquè ell perdona...
Ah, sí?
Sí,
al final es confirma que...
Sí, sí, el Xavi va dir que perdonava els seus emoluments.
Molt bé pel Xavi,
Però que els de l'staff, que evidentment no són tan quantiosos com els seus, el Xavi pot viure, em sembla, sense aquests milionets.
Sens dubte.
Amb tot el que ha cobrat durant aquests anys.
Sens dubte, sens dubte.
Evidentment, l'estaf, això o sigui, representava...
Home, deixar de guanyar molts calés, no?
Sí, doncs sí.
Aquests sí que s'hauran de liquidar, però jo suposo que el Barça no hi ficarà cap problema, encara que últimament hem vist de tot a Can Barça,
Sí, la veritat és que...
El que s'explicava ahir no feia gaire bona pinta.
No, el comentari que ens feia ahir el Joan Marc sobre, doncs, per exemple, el senyor Laporta... de la qual cosa tampoc et pots esperar grans històries amb l'amic Laporta, perquè ja sabem, almenys els que l'hem conegut, com ara jo, doncs ja sabem de quin peu calça, però que no era maco doncs, veure el senyor Laporta amb la copa, vull dir...
No, això d'una part, però es veu que li va dir al Xavi que es dediqués a entrenar.
Ah, això no ho sabia.
Clar, doncs...
Hòstia, això no ho sabia.
Vols dir que no hauria d'anar al metge, aquest noi?
Sí, bueno, hi havia periodistes que l'excusaven perquè havia estat malalt, que no estava fi i tot, i bueno, però vaja. A mi em sembla una falta de respecte.
Totalment.
Una llegenda del club, i a més una persona que vas fer vindre de Qatar perquè et vingués a salvar el cul. I clar, que al final acabin dient-li tu dedica't a entrenar i la planificació esportiva ens n'ocupem nosaltres. Bueno, sí, clar, però vaja, és l'entrenador, Qualsevol entrenador en qualsevol equip vol tindre la seva dia la convecció de la plantilla.
Home, tu diràs, és ell qui ha de treballar amb aquesta gent.
Jo no sé per què no hi ha un complot, una...
De Lúpul, de Prades, complot? La
Lúpul
de Prades? Llúpol de Prades.
IPA.
No.
Perquè hi hagin eleccions al Barça.
Sí. Perquè, mira, això que diu la Candela... Es podrien produir unes eleccions al Barça, sempre i quan, en aquest cas, el president decidís convocar eleccions, no?
Sí.
Vale. Però...
O sigui, ell no vol marxar. Bueno,
aquell ni em llegiu. Però hi ha una cosa que està clara. Vull dir... el Xavi no ha fet potser el que s'esperava que fes amb el Barça, amb l'equip, això està clar. Ell va guanyar una Lliga, tampoc va ser una meravella de joc el que va fer el Barça en aquell moment, però bueno, va guanyar una Lliga, tret d'això, també va guanyar, crec, una Recopa, no?
Una Supercopa. A la final al Madrid.
Això. Però, per exemple, doncs, aquest any, aquesta temporada, ha sigut un desastre. Amb tots els aspectes.
A nivell de resultats.
A nivell de resultats, ha sigut un desastre. Però crec que el Xavi és un possible culpable d'aquest tema, però jo crec que la culpabilitat total i absoluta de lo que li està passant al Barça, arrenca, per posar-ho recent, amb el senyor Bartomeu, amb el senyor Bartomeu, que fot unes autèntiques desgràcies amb el club, i, evidentment, ara continua amb el senyor Laporta. I jo crec que aquí és on la gent doncs, hauria de pensar que el càncer del Barça és el senyor Jan Laporta i companyia. Aquesta és la meva opinió i jo crec que hi ha molta gent que la comparteix. Perquè mira que conec a molts periodistes, gent que evidentment no és dubtosa, però ja que comença a estar una mica fins als nassos de com s'estan fent i com s'estan gestionant les coses a Can Barça.
Bé, però jo no ho personalitzaria tant.
Jo sí que ho personalitzaria.
No, jo no.
Jo sí.
No, perquè abans era Bartomeu, ara és Laporta...
Sí, bueno, però mira...
I el següent serà el següent.
Escolta, Joan Marc, si et foto el meu equip, ho personalitzo amb el Xino,
sí,
que ens està portant a la punyetera ruïna. O sigui, bueno, doncs escolta, amb algú s'ha de personalitzar i en aquest cas es personalitza amb la gent que porta el club.
Però jo crec que no. El problema és que hi ha clubs, els clubs de futbol ara són clubs professionals i en canvi no tenen una estructura professional al darrere, i això és el que falta en el Barça ara mateix, i que Laporta al principi va voler instaurar aquesta estructura professional, però que ben aviat va saltar pels aires amb el famós CEO que va desaparèixer al cap de 6 mesos, perquè justament hi ha aquesta espècie de dicotomia entre el que és la directiva elegida pels socis i el que hauria de ser la part executiva i d'estructura del club...
Elegida per la directiva.
Que està elegida per la directiva, però que no està elegida pels socis, i que aquesta hauria de perdurar. És a dir, igual que en els governs de tot arreu, hi ha una part electe i una part d'administració que hauria de perdurar i que permet la continuïtat de les accions de govern. I en el futbol professional, jo crec que en el Madrid això s'ha instaurat, però perquè... Tampoc no hi ha democràcia en el Madrid, és a dir, la directiva porta 20 anys manant de manera personalíssima, però hi ha una estructura executiva que ha muntat el senyor Florentino Pérez, que és la que porta el club.
Clar, perquè hi ha un tio que sap d'això. Vull dir, és un tio que sap el que fa, com s'ho ha de fer i com s'ho manega.
Sí, bueno, però això no impedeix que l'any passat al Madrid li va passar el mateix que en el Barça aquest any, és a dir, que va acabar sense títols, també.
Sí, però bueno...
Això pot passar,
Sí, però no es va moure ningú,
Això és la diferència.
Campana i s'hi acabó. Ara, per un moment, el Marc, he pensat que estàvem tu i jo sols i no hi era la Candela. Dic, m'ha marxat la Candela. No, està allà la Candela. La Candela, això no li agrada.
I tant, si sóc. No, sí que hi sóc.
No, però, escolta, és interessant, perquè és que realment és una...
Sí, ahir no vam tenir temps.
No, és un problema, tu. És un problema com a la Copa un Pino. I aleshores, home, d'alguna manera s'ha de solucionar. Perquè el Barça no es pot permetre el luxe, a nivell de club i de la importància d'aquest club, doncs d'anar perdent temporades d'aquesta manera.
I ara no hi haurà eleccions, a part que la Porta dimiteixi, perquè encara que hi hagués una moció de censura, tardaria un any i mig i hi haurà eleccions d'aquí 2 anys. Ja. És a dir, que no...
No cal. No cal.
Bueno, de seguida fem més coses, parlem de més coses, però deixa'm que digui que... tu sabies, Candela, que el Julián Muñoz
s'ha casat
amb la Maite Zaldívar?
Sí,
però
no
aquesta
estaven.
No era la dona?
Sí. Però potser s'havien separat i ara ens han tornat a...
Vale. Sí. Però és que també té curiós, és curiós perquè aquest tio fot 4 dies es veu que s'estava morint.
Home, no fa massa bona cara, l'home,
No, però...
Està malalt.
Sí, està malalt, però vaja, no ho sé, és una història
rara. Crec que és per això que s'han casat.
Perquè
deu
està...
Deu ser per això?
Per l'herència.
Per l'herència. Vale. D'acord. Bueno. Bé, també el Curro Romero, el torero, que s'ha trencat el maluc i serà operat.
Torejant?
No, pobre, si està ja retiradíssim. El Curro Romero ja és que...
Jo què sé, fill.
Home, té 90 anys,
Bueno, ja podria fer unos passeïtos, no?
Que, per cert, saps qui de tant en tant fa que es veu que està el tio en una situació de ruïna total com la de l'Espanyol... i fa de tant en tant algun festivalet per guanyar algun caler, perquè no té ni 5, es veu, a l'Ortega Cano. Sí, que també ja té una edat i encara té, doncs, això es fot davant d'una... Això sí, d'una...
D'aquelles que van amb rodes?
Una vaquilla. De les que van amb rodes, sí.
Sí, home, jo sí, ho he vist, sí. Això, eh?
No, i tant, home. Sí, home, i tant. Bueno, avui, senyores i senyors, és dimarts 28 de maig. Ens queden 217 dies per acabar l'any. I fem el programa aquí a Ràdio Valira, cadena pirinaica, com sempre, en directe, 2573. Fa molt bona temperatura.
Sí?
La veritat és que
calor.
Fa caloreta, caloreta, sí. El sol ha sortit a les 6 i 22 minuts, se n'anirà a les 9 del vespre, 22 minuts, també. Hores, doncs mirin, 14 hores 59 minuts. Pràcticament 15 hores de llum diurna. El punt més alt a la 1:52 minuts i la temperatura d'avui que s'espera a la capital, atenció, 25 graus. Cuidao, 25 graus. Bueno, no vull saber ara quina temperatura tenen a Múrcia o a Sevilla o a Còrdoba.
No, ens cau lluny, eh?
Perquè deuen estar ja superant els 30 de llargs. La lluna, lluna plena, 79% de visibilitat, i la dita és aquesta.
Doncs del maig a la meitat, l'hivern acabat. Ja estem als finals, acabem divendres, eh?
Sí, però hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, eh?
Però ja ha passat el 40 de mayo, no? No, ha passat, no. Això és fins al juny. Bueno, no em pots fer cas, eh?
Bueno,
ai, no ho sé, no.
Bé, avui és Sant Just d'Esvern.
Sant Germà.
Sí, Sant Germà, també. Sant Podio, que aquest és... No l'havia sentit, jo, d'aquest, el Sant Podio.
Es celebra pels Jocs Olímpics.
Clar, sobretot. Els podis.
Es celebra Sant Podio, no?
Sant Emili.
Bueno, els Jocs Olímpics, la Champions, sempre que hi ha una competició esportiva, no? Viva Sant Podio! Bueno, deies Sant Fèlix.
Bueno, n'hi ha molts de Fèlix. Sant Emili.
Sant Emili, sí.
Sant Eladi.
Eladio.
I Sant Lucià. I avui també dedicació a la Catedral de Lleida. Que van... Una caragolada a Lleida.
Ah, sí, la plec.
Ostres,
la tu. La plec del cargol, és veritat. No he estat mai, jo, la plec del cargol. No. Bueno,
no t'agraden els cargols?
No gaire.
A mi sí.
No sóc jo massa de la cargolaire. Bé, avui és el Dia Internacional del Joc.
Responsable, però quina mena de joc? De taula?
Del joc en general.
Ah, del joc en general, va.
Sí.
Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones.
Dia Internacional de la Síndrome de Teacher Collins,
que és un conjunt d'anomalies congèniques del desenvolupament craniofacial.
Avui és el dia també internacional de la hamburguesa.
No el celebraré. No tinc previst menjar-me hamburguesa.
A mi m'agraden molt.
Depèn.
Si són bones, clar.
Si no, és clar.
No, clar, evidentment. Avui també, curiosament, és el Dia Mundial de la Fam, de l'Hambre.
Dia Mundial del Càncer de Sang.
També el Dia Internacional de la Higiene Menstrual.
El Dia Mundial dels gossets i gossetes que, bueno, són barreges i no tenen una raça definida, que són molt bonics, també.
Que també són molt macos, són maques, evidentment. I avui també és el Dia Nacional de la Nutrició, que es celebra únicament, en aquest cas, a l'estat espanyol.
Són de raça, els teus gatets?
No.
No. Estan, però, lluents.
Això sí.
Amb el que valen, no, al cap del mes.
El Miqui sí, eh?
El Miqui és de races, clar, ja ho sabem, que tu ets pijo.
És un pitxon maltès.
Un pitxon.
Sí, bueno, sí.
Molt bé.
Bueno, aviam, no oblidem una cosa. El 28 de maig del 1987, ara, anda que ho faria ara. Ja us ho dic d'entrada. Anda que ara tindria els pebrots escalivats de fer-ho. Resulta que, com dic, 28 de maig del 1987, Matthias Rust, un jove alemany de 19 anys, va aconseguir traspassar amb un petit avió esportiu el telón de acero.
El teló d'acer.
El teló d'acer. I va aterrar davant del Kremlin.
Ostres, sí.
Sí. Allà, a Moscou. Allò que volia fer i que pretenia era, doncs, manifestar-se en favor de la pau. Però dubto, això, Marc, que ara tinguis els nassos d'anar allà davant del Kremlin amb una avioneta.
És que no crec que hi arribés.
Exacte.
Sí, perquè, clar, el Putin es pensaria que és un avió d'aquests de... del Zelensky. Del Zelensky, sí, sí. Que, per cert, ahir el teníem aquí, el Zelensky.
No, no, el tenien allà baix,
bueno,
aquí,
bueno,
allà baix, estava baix, aquí, no hi era.
A Madrid. Va anar fins i tot el rei a rebre-l'.
I la reina.
I la reina, sí, sí, sí.
Però aquí podria vindre a buscar armes, també.
També.
Amb totes les armeries que tenim.
I tant, i tant. És veritat, és veritat.
No, sempre us veig buides, però deuen vendre, jo, perquè fa anys que estan obertes, jo no, no ho sé. Jo.
Els caçadors.
Ah, els caçadors, sí. De cabirols, no? Pobrets, fan una pena. Quan entra l'etapa aquella de...
Ara també vendran petardos per Sant Joan.
Sí, la cosa que desespera els gossets, els gatets i a tots els animals, que ho passen fatal.
Més els gossos, crec, no, que els gats.
No sé, com ho porten els gats, els petardos?
Els meus us hi és indiferent.
Que tant els hi fot, no?
Sí. I ja no és tant com feia uns quants anys, Jo recordo fa uns anys i hi havia molt més petardo, ara la cosa s'ha calmat bastant.
El petardeo, el petardeo.
Sí, sí. Bé, recordem també que el 1937, el 28 de maig, a Alemanya es va fundar una empresa de fabricació d'automòbils molt importants. Home. I que encara, evident, encara belluda, encara n'hi ha, i evidentment esperem que per molts anys, la famosa Volkswagen, 37.
I el 61 a Londres, el diari The Observer va publicar un article de Peter Benenson que es deia The Forgotten Prisoners, els presoners oblidats, que va llançar una campanya en pro de l'amnistia que va acabar sent l'origen de l'organització Amnistia Internacional, que encara la tenim avui en dia.
Sí, senyora. Uh-huh. Bé, Joan Marc, recordaràs aquesta data, 28 de maig del 2011, Londres,
sí.
Anglaterra,
sí.
Futbol Club Barcelona.
Recuperació de pilota de Busquets per Villa, xut de Villa, gol! Gol!
La tercera.
No.
No, la quarta?
La quarta.
La quarta.
La quarta, la quarta. Villa,
Ah, sí, sí, sí.
El Villa.
Que tornem a ser campions d'Europa!
Ai, sí, Pau, fill meu.
Sí, sí.
Ho han aconseguit, sí.
Doncs, quarta Lliga de Campions davant del Manchester United. En aquest cas, també al estadi de Wembley, però l'antic. No? Sí, no? L'antic era ja...
No,
ja
era, no, no, era,
ja
un
era el nou.
Era un nou, era un nou. Era el nou. L'antic va ser la primera.
La primera, sí, amb el Koeman, no? Que és el que va marcar. Bueno, i també recordarem que el 2016...
Ahí está Cristiano Ronaldo! Bajo palo Soblak! Va a golpear Cristiano! Se espatarra el bicho!
Se espatarra.
Va a golpear con la derecha! ¡Chuta Cristiano! ¡Gol! ¡Gol Madrid!
Això passava a Milano.
Això passava a Milan el 2016, un dia com avui. Era el Madrid que guanyava la undècima Liga de Campeones, i ho feia als penals contra el seu rival de la mateixa ciutat, l'Atlètic de Madrid.
Sí, però els atléticos no dirien que la va guanyar un Madrid.
La va perdre l'Atlètic.
No, bueno,
li van regalar.
Els hi van robar.
Els hi van robar.
Amb un gol en fora de joc del Sergio Ramos. En l'últim minut.
Hosti, no me'n recordo.
I tant.
Sí, sí.
N'hi havia VAR, llavors.
No hi havia VAR.
Tant se val, però tant se val, també, no?
No hi havia VAR, no hi havia VAR. Bueno, doncs això, aquests records de, concretament d'un 28 de maig. Felicitar, que no hi és, evidentment, però sí que recordar que el 1908 va néixer Ian Fleming.
My name is Bond. James Bond.
Creador de Bond, James Bond. I també recordarem que el 22 va néixer un gran jugador de futbol, Agustín Piru Gainza.
No hi sona.
No et sona?
No.
Home, és que és jove.
Ets jove, tu ets jove, és veritat. Sí. Bueno, va néixer el 22, ens deixava a Basauri, Vizcaya, el 6 de gener del 95, amb 72 anys. I també avui recordarem que hagués fet anys un dels grans de l'humor, que a més va triomfar ja amb una edat bastant important, però tot i així, el nom de Chiquito de la Calzada quedarà per sempre gravat.
Un feto de ordenar, de regalo, cobarde.
Era un pecador de la pradera.
Chiquito de la Calzada, Gregorio Esteban Sánchez Fernández, que ens deixava el 2017. També hagués fet anys un torero, Mira, del mateix poble que el Sergio Ramos.
De Camas.
De Camas.
Que deia com sonava.
I de Paco Camino, un altre cantant. Aquest era... Havia una terna, a l'època.
Una terna?
Sí, de toreros. Eren tres que sempre feien les corrides. Era Camino, Puerta i el Viti. Els tres anàvem per tot arreu i era una de les, diguem-ne, ternes del món dels toros més celebrada. Doncs res, hagués fet anys, el que passa és que es va morir amb 70 anys el 2011, Diego Puerta. I felicitem Gladys Knight.
Recordem amb Gladys Knight and the Pips,
sí,
per exemple.
And the Pips, sí.
Uh-huh. I avui també fa anys John Fogerty. Creedence Clearwater Revival.
Em sembla que toca en algun festival, o canta en algun festival de la Costa Brava aquest estiu.
Pot ser.
Bé, després també felicitem a Juan Luis Jiménez.
Sí, el que tocava la guitarra amb els Presuntos Implicados va ser fundador i també membre d'aquest grup i és germà de la veu de Soledad Jiménez.
També felicitem amb una actriu.
Sí, presentadora també.
Presentadora, molt maca. Pastora ex de...
Imanol Arias.
Imanol Arias, la pastora Vega. Va néixer als 60. I aquesta, també l'hem de felicitar, no?
Home, sí, la Kylie Minogue, cantant australiana, que la recordo amb aquella Neighbors, na-na-na-na-na, amb el Jason Donovan.
Ah, ostres, ja, Déu-n'hi-do.
Veïns, una sèrie que es deia Veïns,
Sí, és veritat. Sí. Bé, recordarem també la mort el 1805 d'un gran compositor italià, Luigi Boccherini.
D'Eduard de Windsor, ostres, aquest sí, monarca britànic que va renunciar a la corona per poder-se casar amb Wallis Simpson, una nord-americana divorciada.
I també recordarem la mort de, potser no els dirà gran cosa, José María Nor, però un empresari molt important del País Basc. I aquest va ser el que va parir, va crear la marca de begudes, Cas.
Juanito, ¿qué opinas del bitter cas?
Yo no ando con rodeos. Lo tomo porque me gusta.
Tendillo, ¿te gusta el cas de naranja?
Sí, claro que me gusta. Para mí, cas de naranja es naranja, naranja.
Alexanco, ¿y el limón cas?
Para mí es el mejor limón.
¿Y tú, López Ufarte?
Pues que refresca mucho y no llena nada.
Gordillo.
Para mí es más con refresco.
Camacho.
Para mí es único.
Satrústegui.
Yo a lo mío. Bitter cas y gol.
Quini, ¿tú qué dices?
Pues que bebiendo Bitter Cas soy el pichiche.
Bitter Cas y refrescos Cas, su sabor es un gol.
Sembla la llista del de la Fuente de la selecció,
Mundial 82.
Mundial 82.
Anava a dir, Mundial 82.
Sí, sí, la selecció, sí, sí. La selecció, sí, 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 del famós Naranjito, que vam fotre el préssec de mala manera. Buah, va ser tremendo. Bueno, i acabarem recordant a una dona extraordinària, una cantant fantàstica, Maria Dolores Pradera, que ens deixava el 2018, la senyora de la canció.
Ah, sí. I los gemelos, no?
I los gemelos del sur.
Déjame que te cuente, limeño.
Molt bé, bueno. Doncs vinga.
Ai, senyor, quin records. Anem a repassar una miqueta...
Sí, una miqueta.
Vinga, una miqueta els titulars del diari, dels diaris d'avui, els digitals i els de paper. De paper només en queden dos.
Yeah.
El diari d'Andorra i el Bon Dia.
Per ara.
Per ara.
Per ara.
Sí, per ara.
Per ara.
Per ara.
Anem amb el diari d'Andorra. De...
A mi em sap greu, per això que vagin desapareixent els diaris de paper.
Mira.
És una pena, A mi m'agrada tocar el paper. Saps?
Sí, però això són arbres.
Ja, són arbres. Dani, són arbres.
Doncs l'altaveu diuen que 8 empresonats en mig any acusats de violació.
Carai, Déu-n'hi-do. No sé, vull dir, terrible.
Que govern exigeix a patronal i sindicats que es posin d'acord per actualitzar els salaris. Mm. Que els pisos assequibles de l'antic Hotel Àrtic no estaran disponibles fins d'aquí un mes. Que la Marta Alberg es perfila com a directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge.
Ah, espera't un moment, que veig aquí el Joan Marc que fa així amb el cap. No, no, dir, no, que... bé, no?
Molt bé, sí,
molt bé,
sí,
no?
Va seguint, sí.
Sí, no? Val, val. No, no.
I que ha resultat ferit un motorista a la boca encampadana. Vaja. Del túnel dels Dos Valira. Valires, eh? Mm.
Ja és aquest... gairebé quotidià, això.
Sí,
eh?
Noi,
aquest,
sí,
cap de, aquest cap de setmana a Catalunya ha sigut un drama, amb accidents i morts,
tres motoristes
no, i tal, un desastre, un desastre.
I atenció, perquè hi haurà tall de trànsit nocturn entre les rotondes del Gall i Josep Escaler per reparar les arquetes de Feda, eh? Nocturn,
nocturn.
El tall, eh?
Mm-hmm. Bé, el Diari d'Andorra parla, de, per exemple, sobre el tema de l'acord d'associació, perquè, clar, tot això s'han parlat amb força, uh-huh, amb els mesos vinents. Doncs aquí, per en aquest cas, tenim la senyora Karin Montaner, que diu que el govern té pànic o per temor al no. Mm. És el titular que destaca el Diari d'Andorra, que bueno, s'ha de votar, no? S'ha de fer un referèndum i ja veurem si sí o si no. Però bueno, es veu que el govern doncs, té por de que sigui no. No sé si tu t'atreviries a dir si la cosa pot ser sí, pot ser no, o...
Si es votés avui, seria sí, no.
No.
Sembla que el govern també ho sap, això. Eh?
Val, val. Per això el pànic, que diu la senyora Montaner.
No sé si
no?
Tenen pànic, però evidentment no les tenen totes.
Bueno, mm-hmm. Bueno. Vale. Escaldes vol implicar hotels i comerç en el festival de jazz que vam presentar ahir, que per cert ho va presentar el Sergi,
sí,
el nostre company Sergi Mas, que ho va fer a més molt bé. Per altra banda també, i bueno, dir que, aviam, l'Andorra, estem parlant del Futbol Club Andorra, haurà de jugar a fora pel canvi de la gespa del Nacional.
Una pregunta, és que jo no ho sé. La gespa com està ara? Està malament?
No, la gespa és gespa natural.
Està malament,
però. I està bé, la gespa
està bé. I per què es canvia?
Bueno, doncs perquè el rugbi vol un altre tipus de gespa.
Que no juguem bé amb aquesta gespa?
Es veu que no. Es veu que no. Jo és que no, el tema no l'acabo d'entendre.
A veure.
Els del rugbi diuen que si l'utilitzen com l'utilitzen ells, la gespa aquesta a l'hivern no sobreviu.
Clar, bé.
I doncs que necessiten una gespa artificial. Això és el que diu el rugbi.
Bueno.
La gespa artificial abans estava permesa a la primera ref. Aquesta temporada ha estat prohibida. Però sembla que la normativa tornarà a canviar perquè, per exemple, el Cornellà aquest any ha tingut de jugar en 4 o 5 estadis diferents, buscar-se la vida, perquè no pot jugar al seu estadi, que és de gespa artificial. I
sí,
això és a Barcelona, o és de Barcelona.
Escolta, al costat del Camp de l'Espanyol.
Al costat del Camp de l'Espanyol.
Al costat mateix.
Sí, sí. I doncs, clar, si això és un problema, i no només pel Cornellà, serà un problema per algun equip també que pugui pujar de segona ref, i doncs, bueno, a lo millor torna a canviar la normativa aquest any.
Doncs a veure, perquè és que si no, l'Andorra es veuria obligat, abocat a jugar fora, almenys al principi, fins que no estigui fet l'estadi que ha de fer la Federació Andorrana de Futbol, no?
Que s'està construint aquí al costat.
Que s'està construint justament aquí al costat del Parc de l'Ossa. I que té molt bona pinta, també s'ha de dir.
Sí. Bé. Jo no crec que tardi massa, ja, això.
No, està bastant avançat.
Sí.
Bé, després també tenim que una banda juvenil identificada, vandalisme i deixadesa sense fre al pàrquing de Prat de la Creu.
Sí.
Hi ha una fotografia aquí d'un cotxe que el pobre l'han deixat fet un autèntic desastre, no? Mm-hmm. Usuaris de l'aparcament es mostren molt molestos a causa de les bretolades permanents que es fan contra els vehicles. Els treballadors encarregats de la gestió exigeixen més vigilància i és un desastre perquè, bueno, pintades a les parets, miralls trencats, bueno, en fi, això que, doncs, pues, escolta, no fa tampoc tant, en Andorra era impensable, perquè la veritat és que no... Jo recordo quan vaig arribar aquí que tot era molt, molt tranquil.
Són menors,
Sí, bueno, ja, però escolta... Bueno, més coses. El govern expedienta 26 funcionaris en 2 anys. Funció Pública revisarà la llei per poder agilitzar els processos de selecció del personal. Després també unes 160 empreses hauran de superar examen auditor. També Interior respon a la patronal que la concentració de personal està oberta. Perdó, contractació, no concentració, contractació de personal està oberta. I, bueno, i això és el més destacat amb titulars al Diari d'Andorra.
Doncs molt bé, si anem a un poble andorrà, més o menys el que tu ens has explicat, obre'm que la quota per la temporada d'estiu es quedarà en els 500 permisos. I que això ho van publicar ahir, el governador de l'estat de Mèxic va ocultar 1,5 milions a BPA.
Déu-n'hi-do. Bueno, el Bon Dia, pagaments amb retard. Els metges denuncien que tarden fins a 3 mesos a cobrar les guàrdies i les permanències.
I doncs?
Hosti. Doncs home, em sembla bastant fort, no?
Com és que també un full groc que estàs un mes per cobrar-lo?
Sí, també aquesta és una altra. Sí, sí. No sé.
Són misteris.
Deu tindre poca gent entrant-los,
suposo.
S'han d'entrar a mà.
Suposo.
A mà no. Això també, déu-n'hi-do, eh? Bueno. I dos fills grocs. Bueno.
Aviam.
Jo no havia entrat molts.
Que estaves a la casa, tu?
Als estius, sí. Hi havia una acumulació de fulls grocs que s'havien d'entrar a l'època.
Però escoltes que abans tot anava amb fulls grocs.
Sí, sí.
Clar.
I s'acumulaven i es tardava molt. I a l'estiu pues, teníem així, eren dos o tres becaris, allà entrant fulls grocs a mà.
Molt bé. Després també el Bon Dia ens parla de que el doble de dones, 44,26 a la justícia, més dones que homes. També, bueno, que Escaldes apela doncs, al Festival de Jazz per dinamitzar el comerç. També hi ha aquest titular al Bon Dia que diu el Futbol Club Andorra, desnonats i abocats a l'exili. És terrible, això. I després també, bueno, els Jocs dels Petits Estats, que, doncs, escolta, pues, hi hauran, en principi, 1.300 esportistes, que déu-n'hi-do, força gent, I, bueno, això ja està.
Vinga.
Els més destacats d'aquí del Bon Dia.
Doncs som-hi.
Apa.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aquesta setmana la fruiteria. Tomàquet de branca a només 1 euro amb 19 al quilo. Cogombra a només 1 euro amb 89 al quilo. I patata a només 99 cèntims al quilo. Vine a la nostra fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat. I ara aprofita els preus imbatibles dels petits electrodomèstics com la fregidora d'aire de 2 litres Hata JEFR 1223 per només 24 euros amb 90. O el centre de planxat professional Hata JECP 8523 per només 64 euros amb 90. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del mirall.
Hem de començar, Joan Marc, parlant d'un telescopi, que no és el web.
No
és el James Webb,
no.
És d'un altre que ja n'hem parlat també.
Sí, en vam parlar perquè va tenir problemes, pobret.
Pobret.
Va tenir problemes. És l'Euclid, que és aquest telescopi espacial europeu, que va ser llançat l'1 de juliol del 2023, és a dir, aviat farà un any, d'aquí un mes, una miqueta més d'un mes, farà un any que va estar llançat, i que va tenir uns petits problemes en el moment de que, bueno, es va posar esveïda a James Webb, està allà al costat, al punt de Lagrange 2, que comença a estar força ocupat, perquè hi ha uns quants de telescopis que estan allí. I quan van començar a fer les proves van veure que hi havia petits problemes de seguiment per culpa d'unes calibracions que no s'havien fet prou bé, però que s'han arribat a solucionar, tot i que no s'arriba al nivell de qualitat d'imatge que s'hagués pogut arribar. Per poc. A veure, que no és dolent, la qualitat d'imatge que s'obté és prou bona per fer tota la ciència que s'havia previst.
Totes
no?
aquestes fotos que m'has enviat són
Les ha fet l'Euclid, sí,
perquè aquesta setmana passada, per què en parlem? Perquè aquesta setmana passada l'Agència Espacial Europea i el Consorci Euclid, que és aquest consorci en el qual hi ha més de 100 laboratoris i departaments d'astronomia d'Europa i més enllà d'Europa, perquè hi ha d'altres països que també estan implicats, altres països fora d'Europa, que estan els americans, per exemple, japonesos, australians, que també participen d'Euclid, que han fet públiques les 5 primeres imatges, diguem-ne, científiques, realment científiques, perquè el mes de novembre es van fer públiques unes imatges de prova que estaven prou bé, però ara són 5 imatges científiques acompanyades dels primers articles científics, la primera ciència que s'ha fet amb aquestes imatges. És a dir, els americans van triar per fer públiques imatges amb el James Webb sense la ciència al darrere, els europeus han esperat una miqueta més i han fet públic imatges i ciència a la vegada per demostrar les capacitats de l'Euclid i que, a pesar d'aquests petits problemes que té, pues es pot fer la ciència i s'arribaran als objectius, almenys s'espera arribar als objectius d'observació, ja veurem si els científics s'arribarà, perquè això no se sap mai, però es podrà fer la ciència que es volia amb aquestes imatges.
Jo em faria... m'empapararia el sostre de l'habitació?
Sí, no?
Perquè són molt xules,
és que, és que la gran l'Euclid és molt més petit que el James Webb. El James Webb és un telescopi de 6 metres que et permet anar molt profundament, però l'Euclid és un telescopi d'un metre, i 20 centímetres. És a dir, no... És 6 vegades més petit, o 5 vegades més petit que el James Webb, però la diferència és que el camp d'observació que té l'Euclid és molt més gran i permet fer aquestes imatges que són de pòster, realment.
Sí.
El camp d'observació de l'Euclid és mig grau quadrat, és 2,5 vegades la lluna plena, i doncs dins de cada imatge hi ha moltes coses que es poden veure. Es poden veure camps molt i molt grossos. La càmera principal amb la qual s'han fet aquestes imatges és la càmera VIS, que té 600 milions de píxels, que realment aquí s'hi veu molta cosa. Cada dia produeix 100 gigabytes de dades comprimides que s'envien cap a una antena que està molt a prop de Madrid, a Cebreros.
Cebreros?
Sí.
El poble de l'Adolfo Suárez.
Sí, al costat, a Ávila. Ávila. Està a 90 quilòmetres de Madrid. Allà hi ha una antena de 35 metres de l'Agència Espacial Europea que rep durant 4 hores al dia aquestes dades. Mira, només amb el primer dia d'observació, amb les imatges que es van fer, es van descobrir 11 milions d'objectes nous en el visible i 5 milions d'objectes nous en l'infraroig. I amb els 3 mesos de funcionament científic que està fet, ja ha cobert més de 600 graus quadrats, és a dir, 300 llunes plenes del cel. Ha de cobrir 15.000 de graus quadrats, és a dir, un terç del cel, ha d'observar un terç del cel, i està en la bona via per fer això.
Una cosa, Joan Marc, la distància que hi ha, o sigui, d'on està el telescopi a les fotografies que fa... Hi ha molta distància?
Oh, dir,
no, pregunto, no?
Perquè,
el telescopi està...
És que, clar, veig aquí, que com si ho tingués aquí davant.
Sí, el telescopi està al costat de la Terra, Està a la mateixa distància, estem nosaltres a la mateixa distància d'aquests objectes que el telescopi. El telescopi no s'ha acostat.
No, home, ja m'ho imagino.
És rebre la llum d'aquests objectes I una de les coses que pot fer l'Euclid és que amb una mateixa imatge tens objectes que estan molt a prop de nosaltres, que estan dins de la nostra galàxia, però també veure galàxies que estan a l'altra punta de l'univers, a més de 13.000 milions d'anys llum de nosaltres. Tot això dins de la mateixa imatge. Cosa que el James Webb això té més dificultats a fer-ho perquè el seu camp d'observació és més petit. Doncs la primera imatge que s'ha fet pública és una imatge que té molta història i sobretot té molta història per la persona que ha liderat tot aquest projecte d'Euclid, que és el meu amic i professor, va ser professor meu a la Universitat de Toulouse, el doctor Yannick Mellier, que està actualment a l'Institut d'Astrofísica de París, i que ja fa uns quants anys, a l'any 2001, en una reunió que vam tenir a París, en el qual discutíem de quina era la full de ruta a seguir a partir de la descoberta que havien fet al voltant del mil·lenni de la distorsió de les galàxies creades per la distribució de la matèria que hi ha entre nosaltres i aquestes galàxies, un dels èxits que s'havia aconseguit en aquell moment, pues estaven tots allí reunits i va sorgir aquesta idea de construir un telescopi espacial que ara s'ha materialitzat amb l'Euclid. I el doctor Mellier continua sent l'investigador principal i el director del Consorci Euclid, va triar que aquesta primera imatge sigués el cúmul Abel 2390, que és un cúmul que havíem estudiat a Toulouse, perquè jo vaig fer part del seu equip quan vaig fer el meu doctorat a Toulouse, i és un dels cúmuls de galàxies que vam estudiar, perquè en el centre d'aquest cúmul, que és, em sembla, la segona imatge que us he enviat, es veu al centre d'aquest cúmul, és un conjunt de galàxies molt, molt massiu, i la massa d'aquest cúmul de galàxies actua com una lent que fa que es vegin amplificades i distorsionades les galàxies que estan al darrere. I s'hi pot veure unes espècies d'arcs que van voltant al voltant d'aquestes galàxies que formen el cúmul. Aquests arcs en realitat no són galàxies del cúmul, són galàxies que estan al darrere, i com si es tractés d'una lupa amb un efecte distorsionador, el cúmul de galàxies, la massa, la matèria tan visible com obscura d'aquest cúmul de galàxies, distorsiona la llum d'aquestes galàxies que es troben al darrere i les amplifica, i es veuen aquests arcs que en diuen arcs gravitacionals, que estan molt més distants, es troben els arcs gravitacionals. Si el cúmul de galàxies es troba a 5.000 milions d'anys llum, les galàxies aquestes distorsionades es troben a 10.000, 11.000 o 12.000 milions d'anys llum de distància, i es permet veure moltes més i amb molt més detall que no pas es podrien veure si no hi hagués el cúmul de galàxies al davant. És a dir, que la matèria, en lloc de tapar els objectes que tenen al darrere, els amplifica,
ja veus,
i ens permet veure'ls millor. I utilitzar aquest talent és força, força interessant, i doncs jo entenc que triéssim Abel 2390, és un dels cúmuls més interessants que hi ha, la seva distribució de matèria és força ben coneguda i estudiada justament per l'equip que hi va treballar, encapçalat pel doctor Mellier i el Jean-Paul Knepp, que va ser un col·lega meu, i d'altres amb els quals van treballar a Toulouse. Tot això és una història que es remunta a principis dels anys 80, perquè van ser els primers, ser pioners ells a l'estudi d'aquests efectes de lents gravitacionals a finals dels anys 80. I a dintre d'aquesta imatge hi ha més de 50.000 galàxies que es poden veure, galàxies distants, i han trobat més de 1.000 candidats que estan situats a gairebé 12.000, 13.000 milions d'anys llums de nosaltres. realment és amb una sola imatge, és un rècord que fins ara no s'havia pogut fer en qualsevol altre telescopi, és a dir, que realment permet de trobar molts candidats d'aquestes galàxies distants, que ens permet conèixer l'evolució de les galàxies, esclar, aquestes galàxies segurament ja han desaparegut avui en dia, però la nostra, per exemple, és un descendent d'aquestes primeres galàxies que es van formar, i saber com han evolucionat des d'aleshores fins ara, pues, és força important.
Sí.
Una altra de les imatges...
Menys mal que no estava ben equilibrat, tot el que deies al principi, al final el van equilibrar i mira...
No estava ben calibrat.
O calibrat, això.
Un problema no podia seguir els sensors que segueixen les estrelles, perquè per seguir, per observar, has d'estar observant durant un mateix instant una zona particular del cel, però com que tot es mou, has d'anar seguint.
Clar.
I el problema que tenia és que el seguiment no ho feia correctament. Seguia durant un temps i perdia aquest seguiment, i clar, les imatges no sortien completament nítides. Van canviar la calibració dels sensors d'observació i ara funciona relativament bé.
Molt bé.
Pues això és l'univers distant que pot observar l'Euclid, però també pot observar l'univers força més pròxim, el que es troba dins de la nostra galàxia, i una de les altres imatges que s'han fet públiques és una zona de formació estel·lar, un viver d'estels, allà on neixen els estels més nous, que es diu Messier 78, i que, a més, amb uns colors extraordinaris, amb uns púrpures. Les imatges han estat tractades per un amic meu, també. Sí. Hi ha molts amics meus a dintre.
Home, ja, clar, si vas estar...
Molts, que és el Jean-Charles Cuyandre, que, a més, vaig portar aquí a Andorra a fer una conferència l'any 2009, per l'Any Internacional de l'Astronomia. Va vindre la va fer a Sant Julià, una conferència, perquè ell és un especialista, va crear la primera càmera de gran camp que es va instal·lar amb un telescopi de 4 metres, que va ser el telescopi Canadà-France-Hawaii, una càmera que es va construir a Toulouse, que ell construïa mentre jo feia la tesis, i estava ja construint aquesta càmera que es deia Megacam, i em sembla que encara funciona avui en dia, i doncs, com que és un especialista de les imatges de gran camp, evidentment el Yannick Méliès ho va reclutar per aquesta gran càmera, també, que és realment un descendent directe de la Megacam que es va construir a finals dels 90, i ha tractat aquestes imatges, són meravelloses, és un especialista, ha publicat en diverses revistes les seves imatges, és un especialista del tractament de les imatges, i aquesta zona de formació d'estels hi ha més de 300.000 objectes que no s'havien vist mai, i que s'han pogut veure amb la càmera i l'Euclid, que són els estels que acaben de néixer i que estan expulsats per la força, com estan molt calents, fan una espècie d'efecte de coet i surten expulsats d'aquest viver i es van repartint tot el voltant de la zona on ells han nascut, el que en diuen pressió radiativa. La pressió radiativa fa que se surtin del núvol de gas on ells han nascut. I es poden veure amb aquestes imatges de Gran Camp, i també es poden veure a dintre d'aquesta imatge el que no són ni ben bé ni estels, però tampoc són ben bé planetes, que són una espècie d'entremig entre el que podríem dir Júpiter i el Sol. Júpiter i el Sol són els dos objectes més grans del nostre sistema solar. Hi ha uns objectes que són entremig, que en diuen enanes marrons, no han arribat ben bé a ser estels perquè no són prou massius, però tampoc són planetes, i dins d'aquesta imatge també se'n poden veure moltes. Una de les hipòtesis que hi ha és que aquestes enanes marrons, n'hi ha moltes en el nostre voltant, però com que són molt difícils de veure perquè no emeten llum per elles mateixes, sinó que reflexen la llum dels estels, aquests que han nascut, que estan a prop, reflexen la llum i aleshores es poden veure, però en zones on no, o quan ja s'han distanciat de les zones de formació on s'han format aquests vivers d'estels com Messier 78, ja no s'arriben a veure, perquè per elles mateixes no emeten llum. I doncs, la hipòtesi i una cosa que pot fer l'Euclid és mesurar quantes d'aquestes enanes marrons hi ha a la zona al voltant del viver estel·lar, i a partir de saber quantes n'hi ha, extrapolar per saber quantes n'hi ha a dintre de la nostra galàxia. Segurament n'hi ha moltes més de les que pensem, però que no les podem observar. Una altra imatge que també hi ha, molt maca, és una galàxia espiral que es diu NGC 6744. Aquesta galàxia espiral és molt similar a la nostra Via Làctea. És una galàxia que s'assembla molt a la nostra i amb la càmera de l'Euclid es pot veure tota la galàxia i el seu entorn amb una sola imatge. I aquí els diferents equips que han treballat amb aquesta imatge han pogut estudiar la distribució dels estels individuals a dintre de la galàxia, la distribució del gas i les diverses poblacions estel·lars, perquè no tots els estels d'una galàxia es formen al mateix temps, es van formant en diferents etapes, es van formant a mesura que es va formant la galàxia. Doncs primer es formen les zones més centrals, després hi ha una espècie d'onada que fa que es vagin començant encenent els núvols de gas que estan més a les afores, i els que estan al bord, al límit de la galàxia espiral, són els últims que s'acaben formant. Nosaltres estem també amb un braç en el bord, també vam ser dels últims estels que es van formar a la nostra galàxia, per això el nostre estel té 5.000 milions d'anys i la nostra galàxia s'estima que té més del doble, que en té 10.000 milions. Els estels més antics de la nostra galàxia, fins i tot, s'estima que podrien arribar a tindre que siguin tan vells com l'univers, 13.000 milions d'anys. És a dir, que la nostra galàxia potser es va formar al principi, poc després de la formació de l'univers, però nosaltres ens vam formar bastant més a prop, bastant de temps més enllà que això. És a dir, entendre com es van encenent aquests estels, com es van formant els estels, doncs ens permet entendre com nosaltres mateixos vam arribar a ser el que som ara, i, per exemple, això també pot ser interessant per saber on tenim d'anar a buscar vida amb d'altres galàxies o dins de la nostra galàxia. Potser s'haurà d'anar a buscar en les zones que estiguin similars en distància que nosaltres en el centre galàctic, perquè si anem a buscar cap endins, cap al centre galàctic, no caldrà, perquè els estels s'hauran format fa tant de temps que la vida potser haurà aparegut i desaparegut diverses vegades en aquests llocs. Després tenim un altre cúmul de galàxies que a més es veu un estel que es diu Abel 2764, aquest cúmul de galàxies, i es veu un estel, és el que es deia abans, amb aquestes imatges són tan grans que pots veure un estel de la nostra galàxia amb molta claretat, perquè a més l'Euclid té un sistema que permet que els estels que són pròxims i molt brillants, aquest estel gairebé es pot veure a simple vista, però si es veigués amb una càmera normal d'un telescopi normal de la Terra, aquest estel taparia, la seva llum taparia tot el que hi ha al seu voltant. I en canvi amb l'Euclid sí que tapa un trosset molt petit, però permet veure tot el que hi ha al seu voltant, i en particular aquest cúmul de galàxies que és molt distant, que està a més de 4.000 milions d'anys llum, que és Abel 2764, que és un cúmul com 2390, que també té aquest efecte de lent gravitatòria, i el que es vol veure, una de les coses, i justament que va ser l'inici del projecte de l'Euclid, és veure les distorsions, però no en el centre del cúmul, que són molt evidents, amb aquests arcs tan macos que es formen, sinó les distorsions a molta més distància, que són distorsions que no es perceben a simple vista, però que si estudies milers de milions de galàxies, i l'Euclid estudiarà 15.000 milions de galàxies.
Tot van milions aquí, milions.
Sí. Pues, si estudia, i en particular, 1.000 milions de galàxies que estaran distorsionades per la matèria que hi ha entre nosaltres i aquestes galàxies, distorsions que repeteixo, no es veuen a simple vista, però que a nivell estadístic es poden detectar, i gràcies a això es pot calcular la quantitat de matèria que hi ha entre nosaltres i aquestes galàxies, i es pot calcular l'evolució de la matèria obscura, l'evolució de l'energia obscura, i entendre com funciona l'univers de millor manera. Això va ser el gran descobriment que vam fer a finals del mil·lenni, el 1999, amb la publicació de 4 articles que són referència, entre els quals el nostre grup liderat per Yannick Mellier, que va posar en evidència que es podia caracteritzar els paràmetres del nostre univers a partir de la mesura estadística d'aquestes petites distorsions de les galàxies provocades per la matèria.
Fantàstic.
Sí, sí.
Increïble.
Però encara queda una, que és un grup de galàxies que està en interacció, però bueno, jo us recomano que aneu a la web de la ESA, que és d'Euclid, que aneu a mirar les imatges, es poden, fins i tot hi ha una espècie de visualitzador que us permetrà de fer zoom i d'anar buscant objectes particulars. Tot el que farà l'Euclid serà públic, a més, és a dir, tot ho podrà veure tothom. Fantàstic.
Gràcies.
Gràcies, Joan Marc.